Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. L'Organització Mundial de la Salut confirma 5 casos d'antivirus detectats al creuer i assegura que n'hi ha 3 més de sospitosos. Va explicar el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que no descarta que puguin aparèixer més casos.
Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
L'organisme també ha reiterat que el risc per la població es manté baix i descarta que la situació s'acabi convertint en una pandèmia, malgrat que es tracti d'una malaltia infecciosa greu. Assegura que no és ni Covid ni grip i que tot plegat és molt diferent perquè és un virus que ja coneixen. A tot això i sobre la decisió que el vaixell fondeja a Tenerife per evacuar els passatgers, ha defensat que el creuer està aplicant totes les mesures de salut pública possibles i que el risc per la població canària és baix. Més notícies amb Cèlia Forment.
L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó suposadament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El pare continuarà en presó preventiva perquè els indicis apunten que és l'autor de les lesions del fill. De moment, no se'ls investiga per agressió sexual.
La justícia europea considera discriminatori exigir anys de residència als refugiats per accedir a ajudes socials. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar l'ajuda de renda garantida mínima al·legant que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana. El Tribunal de la Unió Europea ho rebutja de ple i posa en dubte el concepte de prioritat nacional que recullen els pactes de govern que han firmat el Partit Popular i Vox a Extremadura i a l'Aragó. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea recorda Itàlia que, segons la legislació europea, els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en matèria d'ajudes socials i puntualitza que les lleis de la Unió no contemplen l'estada mínima com a requisit per accedir-hi.
La flotilla global Sumut es manifestarà cada dia davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona fins que duri la detenció del català d'origen palestí Saïf Aukebesk i el brasiler Thiago Ávila per part de l'exèrcit israelià. De moment se sap segur que ho estan almenys fins diumenge. Aquesta mobilització se suma a la convocatòria unitària de demà passat coincidint amb el Dia d'Europa. Pablo Castilla és el portaveu de la flotilla a Catalunya.
Com està actuant l'estat d'Israel contra el Thiago i contra el Saïf, mantenint-los segrestats sense cap prova, sense cap dret, és una mostra de com actua dia a dia contra els més de 9.500 presos palestins i palestines que estan a les presons israelianes. És una mostra més de la impunitat amb la qual Israel actua cada dia contra la població palestina i una impunitat internacional que no es pot entendre sense la complicitat de la Unió Europea.
En Saïf fa una setmana que no menja com a senyal de protesta i des d'ahir no beu ni una gota d'aigua.
Engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre en les comunitats de veïns. Un administrador s'encarregarà de la gestió a partir d'un conveni firmat avui per la Generalitat i el Col·legi Professional. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. La feina d'aquest administrador serà bàsicament de posar ordre. Ha detallat a Girona la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon estat de l'espai compartit, el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Els esports amb Damià Aguilar. Bona tarda.
Bona tarda. La premsa de Madrid publica una doble baralla entre els jugadors del Madrid, Tchouaméni i Valverde, primer ahir i després avui, en què l'uruguaià ha acabat a l'hospital. El diari Marca posa entre cometes el pitjor incident que hi ha hagut mai. La direcció del club ha convocat una reunió d'urgència i ha obert expedient als dos jugadors, sempre segons les mateixes fonts. El porter del Barça, Stens Ne, confirma a una televisió del seu país que pensa complir l'any de contracte que li queda. Diumenge hi ha el clàssic Barça-Madrid amb un empat als de Flick tindran el títol. Mbappé ha fet una petita part de l'entrenament amb el grup. Catalunya Ràdio ha confirmat que Ramon Rodríguez Monchi serà la pròxima temporada el director esportiu de l'Espanyol. Avui el capità Javi Puado ha afirmat que se salvaran. El Barça femení negocia el retorn de Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton anglès. En bàsquet, el Duni Girona visita el València a les 7, a l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina. Es veurà per l'Esport 3 i també per l'Esport 3 en hoquei patins. El Barça s'enfronta a l'Sporting de Portugal a partir de les 8, als quarts de final de la Champions masculina de Coimbra. La segona etapa del Tour de França per Barcelona canvia el recorregut per evitar el Parc de Collserola i la pesta porcina.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Falten 4 dies pel clàssic que pot decidir la Lliga, Barça-Madrid, al Camp Nou, amb el Barça amb el títol a tocar. I avui, just abans de començar el nostre programa, hem llegit i hem vist, per exemple, a la Sexta, com ens explicaven incidents gravíssims al vestidor del Real Madrid. Doncs hem anat a buscar algú, la millor persona que ens ho pugui explicar, això. I em fa molta il·lusió saludar-lo. Josep Pedrerol, bona tarda.
Ara no et passis, tampoc. Hola, Garriga.
No, home, no em passo, no. Escolta, que sembla que a Madrid esteu preparant el clàssic perquè tingui tots els elements perquè sigui això el partit més important de la dècada.
És increïble, increïble. Però també saps què passa? Que és el que solen passar a vestidors, quan hi ha tensió, la tensió positiva que dic jo, no? Quan un jugador li diu a l'altre, has de córrer, i tal, aquest, una empenta, tal, però és que repareixen els incidents. L'altre dia vam saber que Rüdiger donava una bufetada a Carreras, no? I clar, i avui ha estat una baralla. Una baralla forta, 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 entre Tchouaméni i Valverde.
Bé, escolta, Juanes ho ha explicat, que Valverde, a resultes de tot plegat, ha acabat a l'hospital. Sí. És molt bèstia, això.
Sí, és bèstia, sí. I li han posat uns punts de sutura, uns següents punts de sutura. Ha estat Arbelo allà també al costat d'ella en tot moment, i la cosa s'ha anat de les mans, l'han hagut de separar, perquè han arribat els primers, han arribat ells i dos jugadors més que estaven al vestidor, i després la resta, i els han hagut de separar. Però, diguem-ne que Valverde m'ha caigut i, en fi, m'ha fet un trau.
Però vull dir que, per com ho expliques, ens hem d'imaginar la típica baralla que això pot passar a un vestidor de segona regional, però que no ens la imaginem a un vestidor de Champions.
Diguem-ne, sí, sí, però passa de vegades. Jo crec que la tensió, jo ho deia abans, jo crec que la tensió, hi ha una tensió positiva de, per exemple, un equip que està evitant el descens, imagina l'Espanyol ara, la situació de tensió a l'Espanyol, d'un jugador que no baixa a defensar, no? Yeah. No baixa a defendre. Llavors que els altres els diguin, hòstia, tu, i s'agafen del coll. Això ha passat, potser passava més abans, això tens raó, tu, passava més abans, aquestes coses, l'època, no sé, de Paco Bullo i de
o Migueli, no?
O Migueli, i això era un altre tarannà. Però, en qualsevol cas, la situació del Madrid és molt complicada. Vull dir, ara hi ha la possibilitat d'una humiliació al Camp Nou, no? Que fa molta por.
Home,
ningú vol sortir la fotografia aquesta. No vol sortir ningú. I Mbappé fa proves, però la imatge d'Mbappé és molt forta.
Home, és que Mbappé, que a més sou molt malparits a la Sexta, perquè heu posat el vídeo 70 vegades seguides allà, Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
Però és que era després de l'incident.
Sí, sí,
saps
per
què
això.
Vull dir?
Ha vist com es peguen dos companys, un se va a l'hospital i ell se'n va com si fos això, clar, xauxa.
I clar, i baixa la finestra i es fot a riure perquè ho escoltem, bueno, ho escoltem nosaltres que estem allà gravant, no? Però vull dir que la imatge tens el que té 2 milions de visualitzacions en aquest moment, ja, d'ell rient, perquè és una gran contradicció, sembla que se n'enfoti de tot, vull dir, aquest, el paper ha estat protagonista fa poc perquè va marxar a Itàlia i va tornar faltant 10 minuts per començar el partit Espanyol-Real Madrid, mentre estan jugant la vida, o si més no el prestigi, no? Vull dir, aquest jugador, diguem-ne, coincideix més també que el PSG ahir s'ha classificat per la final i ha jugat jugadors finals consecutives des que Mbappé ha marxat al Madrid.
Clar, és que...
I el Madrid no ha guanyat cap títol 2 anys consecutius des que Mbappé està al Madrid, m'entens? Hòstia, és tot junt.
No, clar,
s'ajunta tot
com
i
pots
el
imaginar,
al Camp Nou. No?
Clar, com pots imaginar, aquí a Barcelona la gent està agafant pa i sucant pa amb tomàquet per menjar-se aquest berenar que ens està servint avui el madridisme.
Curiós, sí.
Com creus que Florentino ho viu? Perquè és un home que està acostumat a l'èxit, que està acostumat al prestigi, i això és un desprestigi brutal, que dos jugadors, un acabi a l'hospital.
Sí, no, el club està analitzant la situació i a veure què es fa. No, diguem-ne que la temporada està esgotada, que s'ha equivocat, jo crec que Reuneix Florentino s'ha equivocat, posant a Xavi Alonso primer, que vam arribar, semblava madur, i després va canviar la Matova i els jugadors no el creien, i després Arbelo ha intentat ser un company dels jugadors, un company més, parlant bé de tothom, i al final se n'enfotien tots, no? Aleshores, què toca? Toca canvi. I l'entrenador, cada cop passant el que ha passat avui, Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no? Mourinho pot arreglar això. Jo crec que parles amb qualsevol aficionat del Madrid i et diran, Mourinho, si hi havia algun dubte, ara és Mourinho per dir, escolta'm, fotre madura el vestidor, no? I allò d'un cop a la taula dient, aquí mano jo, perquè ara sensació que no mana ningú. I que el líder que era Mbappé no ha estat el líder que s'esperava tampoc.
I Mourinho està, creus, amb ganes de fotre's en aquest merder que és aquest vestidor ara mateix?
Jo crec que Mourinho té la signatura pendent de no haver aconseguit la Champions amb el Madrid. Va arribar a 3 semifinals consecutives, no?
Sí.
I va acabar marxant perquè les estrelles finalment li van donar l'esquena. Jo crec que Mourinho ara també ha tingut equips com la Roma, que Turquia, ha tingut experiències no de màxim nivell. Jo crec que m'ha durat Mourinho i diu, jo crec que vol acabar, diguem-ne, que l'elit jugant la Champions altra vegada i el Madrid la seva oportunitat. I arribar ara com a salvador... A Mourinho sempre li agradava la situació de salvar o de barallar amb situacions complicades. I era arribar... Necessitem Mourinho, això amb ell segurament li fa gràcia també, no? Ha arribat d'una altra manera, vull dir, va marxar fa 14 anys. Vull dir, és un Mourinho més madur, més gran, no fa tants incendis, per tant, també és bo, això.
No, és bo, no. Tu una mica d'incendis ja et van bé, i a nosaltres,
no,
a tots.
No, celebrem que vingui Mourinho.
Vull dir un Mourinho ara tranquil i que no parli no ens interessa, ens interessa el Mourinho del 2008. No. O del 2010.
Ens interessa Mourinho, ens interessa Laporta, ens interessa gent que parli, tu. Gent que parli, no Florentino.
Va, home, el Florentino amb algun sí que parla una mica en privat, no?
Suposo que sí que té contactes amb gent, clar que sí, suposo que sí, no?
Només ho suposo, eh? ja.
Escolta'm,
et deies, el diumenge pot haver una humiliació. Creus que el diumenge pot ser una massacre?
Sí, ho parlava després de Jugones, amb tot això que ha passat avui aquest fullon, dic, hòstia, tu, el Barça sortirà pensant en el partit, pensant en la Lliga, i el Madrid sortirà no sé com. No, tampoc sé qui posarà el peu, eh? Estem en un moment en què els jugadors estan pendents d'un Mundial de futbol. És la seva vida. Qui posa el peu en un partit en el que està tot... Ja la Lliga està beneïda, no? Ja saps que la Lliga és del Barça. Ara, també l'humiliació és molt forta. Jo crec que hi ha dos punts aquí. Si el Barça té l'oportunitat d'humiliar el Madrid, que és amb un 3-0, un 4-0, o la maneta fins i tot, no? Vull dir, seria... O guanyar simplement amb un 2-0, però amb una superioritat, tocant la pilota, clara. Seria allò, seria terrible pel Madrid. Però hi ha una altra possibilitat, que Madrid guanyés. I aleshores, la Lliga del Barça es celebra, però molt menys.
Home, a veure, celebrarà d'aquí 3 dies, no?
I, és el mateix. D'aquí 3 dies estan a Vitoria, un partit que acaba a 2:15.
És diferent.
Vull dir, el Barça ha guanyat la Lliga, estan preparats els focs artificials al Camp Nou, una festa gran, tothom allà. Doncs, si això el Madrid vol evitar que la festa sigui davant d'ells.
Ja. A veure què pesa aleshores, més.
Clar, i el Barça guanyaria la Lliga, sí, però a Vitoria, un dimecres, quan es celebra això? El diumenge següent?
Clar, sí, m'entens? Sí, fa de més mal fer. No, diumenge és ideal, el Camp Nou, amb el públic a casa, contra el Madrid, és la festa grossa. L'última, que sé que tens moltes trucades a fer aquesta tarda. Escolta'm, Valverde hi serà diumenge? Tchouaméni serà diumenge? O està en dubte ara mateix?
Com queda això? Hem de veure, no t'ho sé dir ara. No t'ho sé dir. S'està parlant amb ells dos, si es fa un comunicat o no un comunicat, si ho diuen ells a les seves xarxes socials també dient que incidents de futbol i no passa res, imagino que es buscarà això. Vull dir, decisions a final de temporada. No es pot ser ara que partin a dos jugadors. Vull dir, seria força evitar una situació, un conflicte, diguem-ne, televisat, o que els mitjans de comunicació puguin fer més, encara fotre més fullon aquí. Jo crec que buscarà una... També va passar amb Rüdiger i Carreras, amb aquesta bufetada també, i al final ha quedat amb que... Hòstia, tu, és terrible, eh?
És que fa riure, però és molt seriós, eh? Bufetades,
és molt seriós, és molt seriós. Un vestidor que hi hagi bufetades i l'altre l'empenti i acabin punts de sutura i vagi allà que li posin els punts de sutura amb Arbelo a davant i dos metges del Madrid, allà... És una mica heavy tot, una mica heavy. Ara dic, la situació és perfecta per Barça. Ara, tu, saps aquelles coses que passen? Mira, tu, no ho sé, però Mbappé partint-se la caixa. Jo flipo, tu. Jo flipo.
Doncs teniu un xiringuito avui distret, eh?
Va, molt guapo. Molt guapo. Estem fent, no, estem fent unes audiències a Catalunya increïbles. És acollonant. Bueno, perdó. Vull dir, és clar, tota la misèria del Madrid funciona molt.
Home.
Vull dir, el culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec jo.
Això et passa a tu?
Que bueno, que, jo que disfruto amb el futbol.
Com que ets culer,
futbol,
no, sí, Josep?
Sóc culer.
Josep Pedrerol, gràcies per atendre'ns avui. Tornem a parlar un altre dia, que és molt divertit, això.
Molt bé.
Una abraçada forta, gràcies. Aquesta nit el Chiringuito, l'11, tindran teca guapa, guapa. Carme Lloberes, bona tarda.
Ai, molt bona tarda.
I tinc aquí l'Albert Martín, també, que està gaudint fort.
Que impressionant, tot això.
Quan has vist que s'havien fotut bufetades un altre cop...
Pensar que era la d'ahir?
No, avui una altra vegada. A veure, Lloberes, tu tens experiència en això.
Però escoltant a Pedrerol, la veritat és que m'ha agradat veure... a més, clar, tothom està, aviam, Florentino, Mourinho, no sé què. Aquests clubs, jo crec, aquests clubs que estan acostumats a guanyar sempre i que segurament el senyor Florentino...
I a guanyar amb una d'allò, som el Madrid.
Però sí, amb aquesta cosa que tenen això Florentino, jo crec que aquest any té dues excuses que farà servir. Una és, si el bàsquet li guanya, ho sento dir-ho, la passejaran... No li compensa, ho passejaran, i l'altra és si aconsegueix Mourinho. És a dir, quan tu tens dins de la teva trifulca que tens en aquest vestidor ditxós, llavors tens una solució que ells creuen que pot ser una solució...
Tu creus que és una solució, Mourinho?
I tant.
Futbolísticament, també?
No, futbolísticament el que no pots fer és posar a gent com Arbeloa. És a dir,
però Xavi Alonso, per exemple, venia de triomfar a Alemanya, no era una idea de bomber.
No, però en aquest... És veritat. És a dir, si no han respectat, per què Klopp suposo que els està dient que no? Perquè diu, espera...
I l'altre és, perdona, Lloberes, sí. Un club que passa d'apostar per algú com Xavi Alonso, que té un model de joc, i després portar Mourinho, és que no saps on vas.
Però tu aquí,
no?
Has de portar, diguem, un... Com et diria?
Vull dir, el GM inexistent del Madrid.
Un fill de puta, ho puc dir o no? És a dir, perdona.
En principi no ho hauríem de dir, però tu t'ho compro.
Com seria? Seria la manera de...
Una mala bèstia.
Gràcies. Necessitaries una persona en aquí que de veritat posés...
Que imposi.
Home, absolutament. És a dir, perquè totes aquestes coses que aneu explicant, que ja és el punt on hem d'entrar, no?, què està passant i que d'això... A mi no em sorprenen gens.
Un moment, però quan un equip guanya, això passa?
I tant.
Es peguen els jugadors?
Per fer equips guanyadors?
Es peguen? S'han pagat, que ha acabat a l'hospital, Lloberes,
Et portaré, doncs, uns exemples.
Ho has portat cap jugadora o jugador teu a l'hospital?
No, a l'hospital, espera-te, no. A l'hospital, no, perquè...
Però s'han fotut d'hòsties i ho has vist?
Sí.
Els has hagut de separar?
A dins del vestit... Jo no m'acosto.
Bé, els heu hagut de separar.
Encara rebré, saps? Però, aviam si m'entens, jo això em mantinc bastant amb una mica l'expectativa...
Tu has vist bufetades?
Sí, a mi un jugador meu, diguem... nord-americà, tenia, no, passaport... Bueno,
és igual, val?
Sí, va entrar vestidor i es van fotre d'hòsties. Perdona, es van fotre uns hostiots.
I tu quan veies això, entenies que era gravíssim o formava part...
Quan tu fas màquines de guanyar, aviam, una mica és aquesta qüestió que tu saps que pot passar, és a dir, la duresa que tu muntes en els entrenaments, les entranyes que tu has d'estirpar d'aquells jugadors, saps que poden haver-hi moments que explosionen, però espera't, és que com que perquè ningú m'ho examini d'una manera com si jo fos aquí una d'això, aviam, Michael Jordan... Li va donar un hostiot a Steve Kerr i ell va reconèixer amb el temps que llavors era necessari entendre-me.
És
com ara Carreras i Rüdiger aquest, que l'hostiot en el vestidor sembla que sigui un assumpte... La bufetada. Un hostiot ho diem en bàsquet,
Sí, però diguem...
D'acord, un assumpte puntual, ho han fet com un assumpte puntual, però dic, Michael Jordan ho ha explicat a tothom, o, per exemple, Shaquille O'Neal o Kobe Bryant, serà que no també es van rebentar, diguem, la cara amb cop de punys? És a dir, és que a mi avui, jo ja sé que va bé per sucar pa pel clàssic.
Per tant,
clàssic.
A tu no et sobta.
Gens. Ho dic de veritat, jo dic amb el cor a la mà.
Si estàs venint aquí a punxar el globus.
No, jo ja m'està bé, perquè és divertit i m'agrada que us sorprengui i que aquestes coses, però això, tu tens uns règims interns, tu representa que tu, el teu director general, és que aquest senyor, jo sé que en tenen un, que es diu José Ángel Sánchez, aquest ja hauria d'haver agafat, saps tu, a cada un dels jugadors i ja ho hauríem de tenir solucionat, és a dir, pot passar. El que jo no entenc és que tu avui, a dia d'avui, bueno, quan ha passat això l'última...
Avui, aquest migdia?
Al migdia. No, però que migdia tu ja hauries de tenir quasi les solucions.
Doncs, és a dir, les solucions vaig a mirar el Madrid, no que no hagi fet un comunicat.
No crec que Can Floren vagin tan ràpid.
Real,
però
Madrid.
No estaríem una mica d'acord. És a dir, tu has de tenir ràpidament quina és la teva contrapartida i com solucionaràs aquesta situació, i més tenint el clàssic.
Tenim fotos de l'entrenament a Real Madrid.
De moment.
Jo hi ha dos aspectes que trobo que està bé apuntar. Un, que crec que hi ha més mala hòstia quan perds que quan guanyes. És a dir, quan perds, tu ets el tio... El problema, al final, que són aquí? Els suplents i els titulars. És la vida, no?
Jo
malament, però... Ostres, quan l'equip guanya...
Tu creus de veritat que Michael Jordan i Steve Kerr perdien? O, per exemple, aquí Shaquille O'Neal o Kobe Bryant? Els meus equips eren campions. Ho dic, dic com exemples.
Imagino que en els que no guanyen va pitjor encara. Perquè hi ha un punt de és que aquí a mi m'estan prenent el pèl, i com jo no jugo estic enfadat i no guanyen perquè jo no jugo. Jo veig això, i també veig una segona cosa que és indicativa de l'estat del Madrid, que és... és que estic super d'acord amb el Lloberes, que això passa. I passa tot sovint.
Però és que no ho sabem.
Però és que no se sap mai. I hem sabut 3 en una setmana.
Clar.
Això vol dir que allò és que empixa i rellisca.
Però el tema és que, com que la cosa està tan tensa dins, ara ja ho expliquen. Si la cosa anés bé, diria, escolta, això ha quedat aquí i ja està.
Hi ha moltes vegades que s'explica que quan representa que tu, per buscar, diguem, la victòria i tenir aquest punt d'intensitat màxima que es necessita pels equips guanyadors, i m'imagino que aquesta intensitat la necessiten per no passar el ridícul que poden passar aquesta setmana, diguem, aquests madridistes, doncs que tu sempre necessites un enemic. I a vegades el busques a casa. I a casa, quantes vegades, aviam, en Pessic van guanyar aquí la final a 4, aquí a Barcelona, recordeu-se'n. I jo sé, i sé de dins del vestidor, que l'enemic era Pessic. És a dir, tu necessites com tenir algú aquí, doncs, treure aquesta necessitat, com et diria, d'agressivitat i de contundència.
Que et motivi.
Llavors, si tu tens... El Carreras aquest, o el Rüdiger, o l'altre, que el Soumeny, el Valverde és un porc. És a dir, ja...
Rebaixem una mica, un maleducat o un brut.
Un excessiu.
Un brut.
Diguem, sí.
Ha tingut molts incidents.
Amb els rivals i aquestes coses.
Ha tingut molts incidents. Fins i fora, sí.
Doncs veus, per tant, vaja, doncs llavors no l'he qualificat tan malament.
Sí, però tampoc cal fer...
No cal.
Porc.
Doncs llavors et deia això, és a dir...
Cal tenir una mica dintre.
Haver de mantenir una relació, perquè, clar, això de que els jugadors hagin de ser amics i aquestes coses, això no funciona.
Tu ets una dona competitiva.
Màximament i patològicament.
I el teu club és Catalunya Ràdio.
Absolutament.
Tens algun enemic a Catalunya Ràdio?
Sí. Sí, i em diverteix. Algun traïdor. Algunes... Bueno, ara per què em preguntes aquestes coses?
Oh my God.
No, quan dic traïdor... Oh my God, tu dius... Aviam, ara per què em preguntes aquestes coses? Jo vinc aquí a explicar-te el reglament del règim intern.
No, això no ens interessa. Ens interessa si tens algun enemic.
Garriga,
que et faci ser millor.
Els enemics. Eto i Henry, el dia del 2-6, celebren gols dedicant-li a Guardiola. No a favor de Guardiola, emprenyats amb Guardiola.
Ho veus com arribarem encara a un enteniment? Et dic més, això de l'Mbappé aquest que l'hem portat a passejar de vacances i d'aquestes coses, això són uns errors de gestió de club que a mi em sembla... Jo crec que Florentino es va fent gran.
És una realitat.
Hi ha gent que no s'hi fa, però Florentino li passa.
Tu no et fas gran, Florentino sí.
Però, vull dir...
Ens hem quedat amb que no sabrem quin és el teu enemic.
Ah, que venim a fer un confessionari aquí.
Home, el teu enemic de...
No, és divers saber, i a més et dic més. A mi m'agrada tenir enemics. Necessito tenir enemics per estar motivada per la vida.
Doncs digue'm algú que et motivi.
No, ara no anirem a...
Caramba, Lloberes, gràcies per venir aquesta tarda. Farem una pausa. Adéu. Tens diners al banc o els tens a sota el coixí?
No, el coixí no, perquè encara podríem venir... Bueno, jo no tinc diners.
No, mare meva, és la que està més forrada de la tarda de Catalunya Ràdio. El Martín ens ve amb una secció sobre bancs.
Sí, senyor.
Què farem?
Avui hauré de fugir cames, ajudeu-me. Diagonal avall.
Ara venim.
La teva mare sempre té raó.
Em compro un cotxe nou?
Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog?
Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui amb l'Albert Martín fem girar la ruleta, però ja sabem de què parla, però la fem girar igual. Escolta, són tradicions. Avui? No, home, però em surt aquí que ens faràs una xapa.
Una xapa?
No, una xapa no.
Sí, sí, mira, escolta, tu saps que nosaltres fem o tafaneria, o personatge, o història.
Sí.
Però escolta, jo, és que la història avui és una xapa.
No.
No volem enganyar el públic.
Doncs de què va aquesta xapa, exactament?
No et fa il·lusió, oi? Mira, avui toca no només xapa econòmica, sinó xapa bancària. Flipa.
Xapa bancària?
O pitjor d'o pitjor.
Què ens vols explicar, Albert Martín?
A veure, us volia explicar una cosa de la rutina dels periodistes econòmics. L'última setmana de gener,
sí?
D'abril, de juliol i d'octubre, s'inicia un període absolutament catastròfic de 15 dies de presentació de resultats. Per tant, ara hi estem.
Ah?
Ara que estem a principis de maig,
sí?
Estem tenint presentació de resultats del primer trimestre de l'any, en les empreses cotitzades que han de presentar els resultats cada trimestre, etc. D'acord? I et faig aquest rotllo perquè segurament us heu trobat en una mena de programa centrifugat de la rentadora, on tot el dia us parlen de milers de milions d'euros que estan,
sí,
guanyant les empreses.
Tothom guanya, tothom guanya. I justament ho parlàvem perquè crida molt l'atenció alguns dels titulars que hem vist, no?
Clar, mira, t'encanto alguns, eh? He fet uns Googles guarros, eh? No hem fet investigació, no guanyarem un premi.
Va.
El BBVA, arranca 2026 con el mejor trimestre de su historia. La entidad le ve un 11% el beneficio hasta alcanzar los 2.989 millones.
Sí.
Que bé llegeixo, Garriga?
Molt.
Un altre. Diu, el Santander ganó 5.455 millones de euros hasta marzo, un 60% más. Un altre, la cosa catalana. CaixaBank gana 1.572 millones d'euros hasta marzo, un 7% más. I un últim, si em permets. Sabadell gana 347 millones pese al impacto de los costes. Hauràs vist que tots són de bancs.
Sí, i t'agraeixo perquè vam llegir-los a la redacció i vam dir, escolta, però si els bancs guanyen tant diner, després que fa uns anys l'Estat els rescatés en alguns d'ells, o amb, no sé si amb tots o gairebé tots...
Bueno, doncs pues anirem al fang. Tu m'estàs dient,
i què retornen?
Fica't al fang,
sí.
Martín. Doncs pues allà vamos. Mira, jo crec, en primer lloc, que hi ha una mena de barra lliure universal per rajar dels bancs. I crec que no sempre està justificada.
Ens estàs dient que és injust criticar la banca?
No, mira, jo sóc molt fan en aquest tema de Diego Forlán, davanter mític uruguaià de l'Atlético de Madrid.
I del Villarreal.
Que no rebentava el cap de la gent als pàrquings dels estadis.
No.
I va dir una vegada una cosa, que ell estava a favor de que la gent anés al camp de futbol a insultar-lo i a dir-li a tot, perquè deia, el futbol és el psicòlogo de la gente. I salen del campo mejor de lo que entran.
Uh-huh.
Per tant, jo, clarament, Diego Forlán, alé, alé, i us convido a criticar tot el que vulgueu. Faltaria més. Però crec que hi ha alguns temes a tenir en compte quan la gent de la banca, d'acord? El primer de tot, anem a parlar del rescat.
Anem a parlar del rescat. No podem criticar que es rescatés la banca?
A veure, es pot criticar tot. Però el gran motiu d'indignació que tenim tots amb la banca, a part de que un dia el meu pare va anar a demanar un crèdit i no li van donar, que això és una cosa que és molt íntima i et queda, és que li van donar 60.000 milions d'euros de diners públics per salvar-la, no? En la situació,
sí,
està terrible, que es va desencadenar el 2008, quan es va juntar la crisi de Lehman Brothers amb la crisi del totxo espanyola.
Clar, i això eren 60.000 milions que eren de tots, eren
dineral,
públics.
Un dineral. I crec que està bé que expliquem per què calia posar aquells diners. És a dir, si s'enfonsaven les entitats afectades, que recordem, Bankia, 22.000 quilassos. Saluda mama que saludem, que sortim a la tele. Catalunya Caixa, 12.000 quilassos. Nova Galícia, 9.000 milions. Mira, si no rescataven aquestes tres, l'economia patava.
No, jo això ho entenc.
Llavors, perquè, diguem, un banc hauria arrossegat un altre, s'hauria fet un efecte dominó, i calia injectar aquells diners, aquestes entitats, perquè no s'enfongués, perquè no s'enfonsessin, no hi hagués un pànic. I jo et convido a pensar, Garriga, que d'alguna manera es va rescatar les entitats, sí, però es va rescatar els seus actius, que eren els estalvis dels ciutadans.
Ja, però els estalvis dels ciutadans els hi havien posat els ciutadans i els hi van tornar a posar.
Poc a poc, mira.
En tot cas, em deies que això van ser les caixes, sobretot.
Sí, sí.
No els bancs.
Sí, però una cosa important. Si un banc peta, no és com si peta el colmado de la cantonada.
No, clar.
O si un banc peta, arrossega un munt d'empreses que no són bancs, eh? I un munt de famílies...
No, clar, per descomptat.
Bueno, i dius, sí, tens tota la raó. Eren sobretot caixes d'estalvi, que tristament...
Que no estalviaven tant.
Se n'han anat a Norris, en van parlar quan parlàvem del Serra Moneda.
Sí, de la Caixa Catalunya.
Eren entitats horriblement mal gestionades, que van competir amb els bancs, van voler intentar-ho, i que estaven plenes de càrrecs polítics, en llocs que no haurien d'estar, amiguismes, i allò era una bomba de rellotgeria.
I van acabar totes adquirides per bancs, no?
Ah, això mateix. De les tres que dèiem abans, doncs mira, Catalunya Caixa va acabar dins del BBVA, Bankia va ser adquirida per CaixaBank, aquesta la recordem que és de fa 4 dies.
Bé, l'estat va posar-hi 60.000 milions.
Sí, senyor.
Quants han tornat a les arques públiques?
7.000 milions, aproximadament.
O sigui, en falten 53.000.
Ah, exacte. Tot i que encara hi ha un pessic que en algun moment els contribuents recuperaran. T'explico. Recordeu que el principal accionista de Bankia era l'estat espanyol.
Ah.
Quan CaixaBank es va quedar a Bankia, li va entrar l'estat espanyol a l'accionariat de CaixaBank. Aleshores, l'estat té avui el 18% de CaixaBank.
Ah, sí?
Sí,
no
i aquest
sabia.
18% val 14.000 quilos.
I per què no s'ho ven l'estat, això?
En algun moment ho farà, però és que ara la dinàmica és cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt.
Ah, clar, l'estat està esperant que deixi de pujar.
Ah, l'estat està pues, vetllant pels interessos.
Això de qui depèn, no? Del ministre d'Economia?
Ministre d'Economia i una cosa tan grossa del president del govern.
Per tant, si fem sumes
i restes,
sí.
60.000... menys 7.000, menys 18.000 hipotètics, que tal... menys 14.000 hipotètics, serien uns 21.000 quilos. Per tant, haurien pagat 39.000 milions per evitar un col·lapse absolut de l'economia.
Clar, però és un col·lapse absolut de l'economia que venia per culpa d'unes caixes i es va resoldre gràcies al ciutadà.
Mira, en això també hi ha opinions, jo et donaré la meva.
Vinga.
En primer lloc, els que la van liar part de perdíssima, que són les caixes d'estalvi, no en queda ni una. Ciao, ciao, bye, bye. Ni un, caput.
Ja, i
estan
no...
tots fora.
Sí, clar, però vam fer un problema i van desaparèixer.
Això passa de vegades,
és
no?
La economia, amigo!
Rodrigo Rato. És un dels insults més greus bueno, de tota la meva vida. No, en segon lloc, i aquí potser estic una mica sol, però jo et vull compartir la meva opinió, que per això em crides.
Sí.
Mira, Espanya va arribar a aquesta situació econòmica dantesca perquè hi vam tenir una situació de bombolla, una eufòria col·lectiva que es deia tu te compres un piso en Calafell i el piso en Calafell de 100.000 euros valdrà 400.000 i llavors la gent ens vam sobreendeutar. I això no ho va fer ni un banc, ni una caixa, ni un ministre d'Economia, ni el governador del Banc d'Espanya. Això eren decisions que prenien les famílies treballadores, que estalviaven com podien, etc. I aleshores va ser un error col·lectiu, que no és de cap banc. Va ser de tots, aquest
error. Clar, però i no hi havia algú que ens hauria hagut d'avisar?
Pues mira,
o hi havia algú que ens avisés i no li féssim cas?
Aquí estic super a favor teu, perquè mira, els bancs i caixes es van forrar amb aquesta dinàmica. Amb aquest error col·lectiu, els bancs i les caixes es van forrar. No diuen ningú. Van tenir resultats econòmics al·lucinants, que encara 20 anys després, algunes vegades no hem arribat a aquells nivells. I donaven crèdits perquè la pobra gent compréssim coses que no havíem de comprar, sense garanties, donaven més crèdit del que podien. Però i les autoritats? Bueno, això és un tamasso. Aquí sí que hauríem de sortir al carrer i cremar coses, Garriga.
Bé, tampoc portem a la gent a fer coses
sí,
il·legals.
Correcte. Ni el Banc d'Espanya ni els governs del moment van ser clars i contundents. Jo d'aquest tema he tingut ocasió d'entrevistar un governador del Banc d'Espanya per fotre-li la bulla, per fer-li les preguntes, diguem, que molestaven.
I?
Resposta, no, sí que avisamos. En no sé què comunicació, de no sé què dossier, de no sé què tal, en la pàgina 105... Escolti una cosa.
A veure, un moment.
Quan un país se'n va a la merda, demano perdó, et surt Pedro Sánchez amb el ministre Illa i amb aquell senyor que es deia Fernando Simón i et deia... Companys que l'estem liant parda.
Que s'està morint la penya.
Clar,
clar,
això aquí no va passar. No va passar. I aleshores el Banc d'Espanya ho va fer malament i no va estar a l'alçada. i la ciutadania té molt de dret a estar enfadada amb el Banc d'Espanya, que, per cert, mai va demanar disculpes. I no hi ha ministres que hagin demanat disculpes ni governadors del Banc d'Espanya que hagin demanat disculpes.
Per
això
tant,
és indignant.
Tu veus els bancs guanyar diners i dius «Ole, ole, tu!»
Jo no m'enfado per una raó.
Ni que tampoc et donin ni ho comparteixin a tu com a client. Mira, et facin pagar fins i tot per obrir-te un compte.
Els que ho van fer pitjor han pagat. I segon...
Què vol dir han pagat?
Bueno, han desaparegut. Els que ho van fer
ja,
pitjor,
però desapareixent no pagues res.
Bueno, però almenys els estalvis dels ciutadans es van salvar.
Això sí. Home, només faltaria.
Aleshores, tu imagina't...
M'indigna molt aquest tema.
Que poses 1.000 euros en un negoci, ara ve, sempre tenim tots un cunyat llest o un amic espavilat, poses 1.000 euros en un negoci i al final te'n torna 1.005, n'has guanyat 5. És un negoci regulero.
Home, si no ens retirarem amb aquest negoci.
Ja, és que ve l'amic llest i et diu «Garriga, dona'm 10 euros» i te'n torna 15.
O cap.
No, però no és veritat que surt bé. Hosti, la banca està en el primer cas. Són empreses tuixíssimes, amb uns actius
enormes,
brutals, i tenen guanys, que, hòstia, milions i tal. Bueno, comparat amb el seu perímetre, són coses petitones. I jo crec que no ens hem d'indignar, en general, quan la banca guanya. Sí que ens hem d'enfadar, per exemple, una cosa escandalosa, que jo crec que encara hauríem d'estar rabiosos per això, de tota la barbària de les preferents. Ja. Això és una cosa increïble. Els bancs, de manera estratègica i raonada...
I deliberada.
Van estafar gent que anava allà a comprar productes que no sabien el que eren. I, si em permets, les targetes Black... Quan el nostre el David Fernández es va treure una espardenya i va amenaçar Rodrigo Rato, això era per les Black, per la sortida de Borsa Banca també, però era per les Black. Per cert, Rodrigo Rato va anar al trullo. Mm. Rodrigo Rato, que era un colosso, un símbol d'Espanya, d'una certa Espanya. Va anar al trullo per les targetes Black. I si em permets, hi ha una última cosa així una mica filosòfica que m'agradaria explicar.
Ah, espera, que et poso música filosòfica. Endavant, Albert Martín.
No, mira... Bueno, ja no m'estimarà mai ningú més, però bueno, passa res. No, et volia explicar que com a periodista, com a ciutadà, jo he mirat, diguem, d'estar a favor de la riquesa, però contra el robo.
Home, està bé.
Per què? Perquè la riquesa, diguem, és bona, no? Són estalvis, són llocs de feina, és inversió, és consum, són impostos, molt important. El robo és una altra cosa. I contra el robo, vamos, a saco paco.
El Departament d'Assessorament Lingüístic els acaben de saltar tres tornillos. Contra el robo, a saco paco. Donarem així la secció.
Jo ara me n'he d'anar a Gràcia, per tant, pregueu per la meva ànima, Gràcia Lliure i Tropical, explicar que estic a favor de la banca.
Albert Martín, moltes gràcies.
A vosaltres, estimats.
Farem una pausa i obrirem la playlist dels vestidors de Barça i Madrid. No em vull ni imaginar què escolta Tchouaméni.
Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat...
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç...
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ros, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
You won't tell anyone, because it was your fault.
El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Vint minuts per les 6. Júlia, com estàs?
Bueno, la veritat és que contenta. Sí, contenta.
Ara farem la playlist d'Svetlana, però vull compartir amb ella, que és gran seguidora del món del futbol, més detalls de la baralla Valverde Tchouaméni. Ens els explica Sergio López, del diari AS. Explica que Valverde ha acusat avui al matí a Tchouaméni de filtrar que ahir s'havien barallat. Tchouaméni ho ha negat i li ha dit que parés. Valverde ha continuat amb la bronca. Fart, Tchouaméni li ha clavat un cop. Valverde ha caigut a causa del cop. S'ha fet un tall i ha hagut de marxar en cadira de rodes.
Però jo tinc molts dubtes aquí. Primer, on s'ha fet el tall?
El vestidor. Ah.
Clar, això ha estat el vestidor abans de sortir allà a fer el calentament.
No sé si
era
abans o després de l'entrenament, però sí. Jo crec que té pinta que fos abans de l'entrenament, però no tinc més detalls ara mateix.
És impressionant aquest vestidor com està, eh?
Sembla un concert d'Svetlana, això.
Sí, mira.
No, això no passa,
el concert
d'Svetlana.
Sí, xerinola, una mica d'aquí, l'empenta...
Sí. Lo mateix, exacte.
Ai, és que ara necessito més. Això
escolta, jo estic flipant amb vosaltres. Sembla no. Que no surti d'aquí, però pot ser un futbol.
Mira, és el que no surti
sí
d'aquí.
Sí o no?
Però això és arribar, hi ha un límit, perquè jo penso, el meu equip, no ens passa. Bueno, aviam, som dones, també s'ha de dir.
No us heu pagat
però...
mai?
No, és que mai passa res, com a molt alguna que entra una mica
perdona,
més fort.
Perdona, no em vagis de xula, que tu aquí ets la més, ets la
això,
més forta,
jo contra
els
rivals les pico, està claríssim.
Em diu, l'altre dia, hòstia, li vaig fotre una o estic una empenta, no sé quant... Sí, a les rivals pobres.
A les rivals sí.
També se'n van amb cadira, roda.
És cosa del futbol.
En un vestidor d'un musical?
No ho vulguis saber, el que passa en un vestidor musical.
Hi ha cops?
Allò sí que és una altra
història. O hi ha altres coses?
Hi ha cops d'altres tipus, contra els mobles. Com quan es tanca una calaixera que el calaix està mal tancat.
Us encasteu?
Sí, tots encastats cap allà.
Vinga, els tòpics, obrim la playlist. Seguim sense gravar l'entrada i la fan en directe.
Vindrà el juny i la tindrem, ja veureu.
Sí, no tinc cap dubte. Arriba el millor moment de la setmana, la playlist musical secreta d'Svetlana. Com esteu, Roc, Julià?
Molt bé.
A veure, jo us dic que no em pot interessar menys el que esteu parlant. I ara avui també m'heu fet parlar d'això, però bueno.
El tema va per aquí una mica.
Perquè és que la veritat no hem pogut parlar del creuer infestat, perquè suposo que ja es fotre'ns una mica en lius, no?
Donem marge a veure com acaba, que acabi bé.
Aviam què tal. Com es diu això? Leptavirus, etavirus.
Antivirus, no?
Sí. Bueno, va, aquesta setmana, Garriga, et portem la playlist d'un tema que segur que t'encanta sí, i ja m'has estat parlant aquí, no? Sí. Per si hi ha alguna persona que encara no s'han assabentat... Roc, et presentarà ahir.
Jo ahir me'n vaig assabentarà, sí. Però com avui el que deia, Chuchumari i Valverde.
No, Chuchumari no, Tchouaméni.
O sigui, no tinc ni puta idea qui són aquestes dues persones.
Els futbolistes.
Bueno, què passa? Diumenge a les 9...
Chuchumari és un gran nom de futbolista. Atenció, toca Chuchumari, gol!
Barres bé, el futbol.
Chuchumari.
Vale, va. Diumenge a les 9 a l'Spotify, plataforma no ingrata, Camp Nou, la secció masculina de la nostra ciutat s'enfronta a l'equip de futbol més feixista i fàstigues de la capital del Reino d'Espanya. I no estem parlant de l'Atlético de Madrid, que també ho podria ser.
És que el títol de l'equip més...
Disputen, no?
Se'l disputen bastant.
Perquè l'Atlético també són molt forts, o què?
És horrorós.
És pitjor.
Però estem molt contentes perquè l'Atlético va ser eliminat de les semifinals.
No veus el Roc, que contenta.
Jo estic amb una rialla, orella, orella.
Si no, estem parlant del Real Madrid Club de Futbol. Des d'aquí fem una crida, si hi ha algun oient, alguna persona de Catalunya Ràdio, 3CAT, qui sigui, que ens pugui donar dues entrades per anar a veure el match.
Tres.
Benvingudes seran, vale?
9-3-2-0-7-4-7-4.
Anirem...
Un assecador. A canvi de les entrades, sí, un assecador, sí, del calvet.
Ah, mira, perfecte, tu. Sí. Escolta, surten guanyant. No. És d'intel·ligència artificial i no et tripa els cabells, ni els dels baixos.
Va, tots els clàssics són especials, però aquest encara ho és més, perquè el Barça li pot guanyar la puta cara la 29a Lliga de Futbol al Real.
Però hi juguen al Camp Nou.
Sí.
Ah, mira, hòstia, que guai. Aniran cares les entrades allà.
Aniran caríssimes.
Sí, sí. Bueno. Així que aquesta setmana, per no... Bueno, fem la playlist del...
Ah, però un moment, atureu màquines. Perquè hem de fer una promo molt important, amb el vostre permís. I és que tenim una exclusiva, per dir aquí en directe a la tarda de Catalunya amb Francesc Garriga, i és que presentarem el documental de Svetlana al Japó a la plataforma digital del 3CAT el proper 14 de maig, és a dir, la setmana que ve.
La setmana que ve es presenta el documental Marranàsia a 3CAT?
Sí, a 3CAT!
Estàs explicant, Roc?
Imagina't, ja som Taylor Swift, ja som Aitana, ja som Bad Gyal, tenim un documental.
És rotllo reality, eh? Es veuen coses bastant...
Hi ha tensió en algun moment?
Sí, hi ha de tot. No, i a més, jo crec que enganxa més...
No tenim el Barça de Madrid, per això.
No els pagueu.
Bueno, però també allà al Japó algun moment vam estar allà a punt de tirar-nos un onigiri per la cara, eh? I tot ha quedat enregistrat i tot ho podreu veure i us agradarà més que la gran cita de la Dulcinea.
No, Dulceida. Bé, escolta, moltes ganes de clàssic, moltes ganes de tot plegat. Així que anem a fer la playlist d'avui.
Et proposem un joc, avui canviem una mica el funcionament.
Vinga, va, doncs jo anem a jugar.
Nosaltres posem la cançó i tu hauràs d'endevinar en quin vestidor creus que sonarà aquesta cançó.
Si és del Barça o del Madrid.
Exacte.
Vinga, va.
Comencem amb la primera.
Home... Bicho Ameni Valverde.
Chuchumani.
Això és Rocky, doncs deu ser el del Madrid, no?
Ah, correcte, Garriga.
Molt bé.
Un puntet per tu. Estem escoltant Eye of the Tiger, una cançó del grup Survivor de l'any 1982, perquè aquí nosaltres som gent culta, i molt lligada a la pel·lícula del boxejador Rocky Balboa.
Que ben bé que... O sigui, tu sabies que s'anaven a pagar, eh?
És que ja...
Això estava fet d'abans, aquest guió.
Sí, sí. Vull dir, és que som uns visionaris, eh?
Ho hem causat tot nosaltres.
Home, clar. Valverde.
Valverde! No, però van sortir els rumors de que s'havien pagat abans, no sé qui.
Ahir. Però són guapos, almenys, aquests, o no, el Chuchumani i el Valverde? Estan bé?
Home, són futbolistes, per
tant... Porten mulet?
Ara te'ls ensenyo, ara te'ls ensenyo.
No, jo vaig veure que Rüdiger li havia fotut un...
A Carreras.
A això, i a un membre de l'estaf.
Aquesta ja no la tenia, però sí, sí.
I això ho havia vist al Twitter, per això vam posar aquesta cançó, però, bueno, no sé, què serà el següent, la MMA.
Són molt joves, aquests, no?
Home, és que els jugadors de futbol són molt joves, sí.
I a veure el Valverde?
Ara és que li estic buscant la foto de Federico Valverde, el pajarito.
Ai, una mica... No m'interessen, no m'interessen, la veritat.
Bé, millor.
Bueno. Molt bé, va, seguim escoltant la playlist, que sonarà...
Més cançons, a veure si és del Barça o del Madrid. Home, això deu ser del Barça, Cubarsí, Lamin, Fermín, tots els
dins. Tots acaben amb in.
Sí. Doncs, molt bé,
Garriga. Escolta, com es nota que ets experta en esports, eh?
Clar. És els esports de Mari Gelabert, una de les artistes que canta en català, que acumula més reproduccions al YouTube.
Sí, sí.
Ens han comentat que és una de les cançons que més sona al vestidor del Futbol Club Barcelona. És important que els nens escoltin cançons pedagògiques adaptades a la seva edat i així Hansi els manté bastant motivats.
Doncs això és el que fa Hansi Flick, els posa cançons.
Aviam si passa avui per aquí, no?
Si passa aquí, el sortim a saludar.
Escolta, quan vam començar la temporada, vam començar amb la Minya Mal, eh? Perquè havia fet un cumple amb els enanos aquells.
És veritat.
I quants anys feia la Minya Mal? 18?
18.
O sigui, és mare de Déu.
És major d'edat tot just.
Va, una altra cançó, a veure on sona.
Cerro los ojos, las chicas del Palmar vienen, también van con Hugo Silva y no sé quién, un actor que sale en él y te pide otra ronda y vemos que vamos.
Això deu ser el del Madrid?
Per què?
No ho sé.
Aviam si sona la tornada.
A veure.
Ah, no,
Clar, Expósito és la nòvia de...
De qui és?
De Mbappé, vaja, sembla.
Correcte, és la cançó Estere Expósito de Dani Martín, 2 anys després de la publicació de la cançó. Hi ha un equip que l'ha recuperat, i correcte, és el Real Madrid. Per què l'ha recuperat? Aquestes últimes setmanes el Madrid ha hagut de fer bastanta pinya per lluitar, per no guanyar cap títol. Sí. O sigui, jo crec que s'han desfortat... Bueno, és com raro, no? I com que la seva estrella, Kylian Mbappé, s'ha lesionat, el metge li ha recomanat marxar de viatge romàntic per les capitals europees per recuperar-se del genoll. La resta dels companys el troben bastant a faltar i el volen tenir a prop, i per tant es posen aquesta cançó.
Doncs això...
Mbappé, recupera't aviat.
Hi ha algú que faci més pal que Dani Martín, el cantant d'aquesta cançó?
Crec que és... A mi m'agrada.
Per favor. O sigui, de petit fer una cançó que es volia follar una mil, i ara de gran que es vol follar l'Ester Expósito. Ai, no sé, noi, o sigui, mira, que abans que parles de clichés, el rei dels clichés.
Va, una altra cançó, va, una altra cançó.
Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar.
Què és això?
Hay que llamar a la vaca para que tome el agua.
¿Qué es eso?
La vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere.
¿Pero qué es eso?
Home, por favor.
La chiva no quiere salir de ahí.
A veure, continuem amb les infantils, i per tant ho tenim fàcil. Qui creus que escolta això?
Home, si són infantils, el Barça, que tenen
els nois. Els ins,
els ins, els ins.
Exacte, això és una cançó tradicional.
Covarsín,
tot. Popularitzada pel cantant argentí Lluís Peschetti, vale? I parla d'una xiva que no vol sortir, no quiere salir d'ahí. Vale? Llavors això ho suposen els del Barça, perquè, clar, els del Madrid es veu que estan tan acollonits que no gosen sortir del vestuari.
Estan cagats a...
tancats. Això jo és l'única explicació que li he donat, perquè és la que tenen en bucle.
Una altra cançó.
Aquesta tan cantat, la de Chivita.
No entès de res. Shakira?
Ah, no.
Sí, Shakira?
Home, aquesta és facilíssima. I diu...
Què diu la cançó?
Però qui creus que l'escolta? A veure, què?
Fue una tortura perderte a la minya mal.
No, li donis més voltes, que aquesta l'he triada ahir. Bueno, no és broma, perquè se l'escolten de veritat els del Barça, aquests.
Què és?
A veure, qui canta?
Home, Shakira i...
Tant, quina relació té amb...
Home, amb el Barça i Piqué.
Bueno, vale, però és que tot torna, perdona, molt bé el Barça. Pues aquesta l'escolten amb el Discman, que es va deixar el Piqué ja fa uns anys. Van obrir la taquilla del Pedri, el Pedri juga al Barça, no?
Sí.
Que era del Piqué, perquè tots dos comencen per P. L'únic que trucava amb
Min.
Així no van treure més aquesta.
I això que van treure unes cartes d'amor de l'Ibrahimovic, aquella època que follaven el Piqué, que tu deus saber...
Es deia...
En deus saber detalls, també. Què va passar en aquella relació?
No.
Bueno, i van trobar un Discman, també, i tot de ser des de la Shaki, la vida i les voltes que donem. Però per què creus que entraria la tortura, exactament?
No ho sé.
Home, perquè jo crec que estan convençuts que aquest partit el que serà és una tortura.
Pel Madrid, ja ens ho ha dit el Pedrerol, que podia ser una massacre. Última cançó. Home... The winner takes it all.
Aquesta és...
Això el del Barça, no?
La millor cançó del món. Doncs no.
Ah?
És el del Real Madrid, però et diré per què.
Per què?
Perquè és una cançó de perdedors, en realitat. Tu, quan perds... O sigui, en quin moment escoltaries una cançó com aquesta? Quan guanyes o sí, quan perds?
Jo quan guanyo, no.
Jo crec que quan guanyes escoltes algo tipus Viva la Vida, una cosa així, Vincerà, tal. Però aquesta és perquè ja es van escoltant que es posaran a l'acabar el partit.
Doncs això és la playlist d'aquest clàssic, amb aquesta cançó de Winner Takes It All. El nostre winner guanya un assecador digital Forza AI. 93-201-7474.
Visca el Barça.
I visca Catalunya. I visca el Garriga i la tarda del Garriga.
Una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Torna la nit dels museus. Una nit única. El dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Pintatxo pastuc, matxero flamisell, cigrons, garbanços.
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
I avui, ja sabeu, podeu guanyar l'assecador Digital Force AI de Taurus, que protegeix els cabells gràcies a l'exclusiu sistema AI Scalp Protection. És fantàstic. Tenim dos concursants. Hem d'anar una mica per feina. Saludo la Mònica, d'Argentona. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera pregunta, Mònica. L'any passat vas anar a la Garrinada i vas veure Svetlana?
No.
Ah.
No.
Bé, aquesta no és eliminatòria.
Següent.
No és eliminatòria, aquesta. No és eliminatòria. Tinc per tu dues preguntes de català. A veure com ho tenim, això. Estàs preparada? Vinga, a la comarca de la Selva hi trobem el bonic poble d'Hostalric. Com es diuen els seus habitants? Es diuen ricachons i ricachones, hostalers i hostaleres, hostalriquencs i hostalriquenques.
A veure, pots repetir, porfa.
Ricachons, hostalers, hostalriquencs.
El tercer.
És correcte. Segona pregunta. Si baixem més al sud, al Baix Ebre, sempre podem visitar Benifallet. Quin és el gentilici d'aquest poble? Benifaci, benifàcia, benifallatenc, benifallatenca, benifallut, benifalluda.
El segon.
És correcte. Dos encerts per la Mònica. No pengis, a veure com ho fa el teu rival. És el Jordi de Sant Just d'Esvern. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera pregunta, Jordi. Tu coneixes Svetlana?
En persona, no.
Ah, molt bé, aquesta resposta.
Però us ubiques d'alguna manera, eh?
Una mica.
Doncs vol acabar de mullar.
No sé si és molt hàbil o ho sap, però en tot cas se n'ha sortit molt bé. Jordi, anem a per les teves preguntes.
Molt bé.
Anem cap al Pla de l'Estany. Com es diuen els veïns de Banyoles? Es diuen banyolins i banyolines, banyuts i banyudes, banyoliers i banyolieres.
Banyolins.
És correcte. Segona pregunta. Al Berguedà hi trobem el petit municipi de Vià. Jo hi havia anat a jugar a futbol. Tenia un camp de gespa molt maco. Com es diuen els habitants de Vià? Avis i àvies, aviadors i aviadores, avianesos i avianeses.
La tercera.
És correcte. Doncs teniu un empat a dos. Atenció, perquè anem al desempat. Això, hi ha molts nervis ara mateix. Mònica, Jordi, us faig una pregunta, a veure si l'endevineu. Parlem de restauració. Quants restaurants de Catalunya tenen avui estrella Michelin? Quants restaurants? Mònica.
D'aigua quantes, no?
Quan?
Dic d'aigual quantes tinguin, no?
Quants restaurants tenen alguna estrella?
No sé, 55.
55. Jordi?
80.
Quants diries, Júlia?
No sé, diria 40.
Doncs tenim un guanyador.
en aquest cas és una guanyadora. I és la Mònica. Mònica!
Oh, que bé!
Eren 61, t'has quedat a 6. 61 Ostres, restaurants tenen l'estrella de Michelin. Jordi, t'has quedat massa lluny, torna a intentar un altre dia.
Felicitats a la Mònica.
Gràcies. Mira que macos. Que bé, bon. La gent de la tarda és maca.
Mònica, un assecador que t'anirà estupendo, eh?
Ai, sí, molt bé, molt bé. Gràcies.
I escoltes bé l'Anna, Mònica, que t'agradarà.
Vale, 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 m'apunto, m'apunto.
El proper dia et trucarem i, si no ho has escoltat, et traiem l'assecador.
Sí, sí, no, no, m'apunto i m'apunto. Que no...
Molt bé, apuntat queda, Júlia, gràcies.
Moltes gràcies.
Anem a Bulletí de les 6, a veure què ens diuen de Tchouaméni.